L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a l'esport al nostre poble. Encedem els pròxims minuts dedicats a la informació esportiva dels esportistes caleros i dels equips caleros en competició. Començarem parlant d'aquest valuós empat del primer equip de la Cala al camp del Mora la Nova Atlètic. Un empat, un punt positiu que li ha de donar moral i autoestima per afrontar el partit de diumenge a la tarda que ve contra el Perelló aquí a casa. Parlarem, com sempre, amb Baltasar Capera, entrenador del primer equip de futbol, amb qui analitzarem la jornada. També aprofitarem per repassar els resultats de... Aprofitarem per parlar dels resultats del futbol base de l'Ametlla de Mar. Avui repassarem, com sempre, des del juvenil fins al futbol sala federat. Classificacions, resultats i pròximes jornades. En l'espai d'avui tindrem ocasió també per repassar quins han sigut els resultats i les classificacions. Actualitzarem la Lliga Local de Pàdel a la Lliga Or i la Lliga Plata. I tindrem dos entrevistes ja prometudes. La setmana passada ens en fèiem ressò de la notícia i aquesta setmana els tenim amb nosaltres. Per una banda, parlarem amb Xavi Blanco, campió del món de pesca submarina amb apnea. I per l'altra, parlarem amb l'Àlex Gómez, que, com vam dir la setmana passada, fitxat pel Ratchaburi Club de Futbol de la primera divisió de Tailàndia. Serà el contingut del nostre programa d'avui, que comencem tot seguit. L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant. El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va empatar a 0 gols al camp del Mora la Nova Atlètic, un dels equips que està més en forma aquesta temporada a la categoria, un dels equips que ha marcat la línia a seguir al llarg de les 9 primeres jornades. Fins i tot la setmana anterior era capaç de guanyar el camp també d'un altre dels favorits, el Perelló. Els morencs estaven a només un sol punt del liderat de la classificació. Ara ja són a 3 punts de diferència després d'haver perdut el primer punt que deixaven escapar al seu terreny de joc. Per la seva part, la Cala venia de resultats molt dolents, resultats de CB2, resultats que fan mal i que el mantenen a la tercera posició per la cua de la classificació. Evidentment que afrontaven aquest partit com el primer de dos molt complicats, Móra la Nova i Perelló. I els Calerós, com a mínim, van donar una bona imatge. En el primer tram del partit, fins i tot van ser superiors i s'haguessin pogut posar clarament per davant en el marcador, però novament el llast que té l'equip aquesta temporada, la manca d'encert, de moment els Calerós són l'equip que menys gols ha fet de la categoria, menys golejador de la categoria, porta 8 gols, 4 gols de Pepe Madrid i 4 gols de Sam, pues fan que els de la Mella pues no acabin de sortir d'aquestes posicions de baix de la classificació. No es va tenir encert de cara a porta en el primer tram quan es dominava i clarament es va ser superior al Móra i a poc allò es va nivellant. En tot cas, molt bon resultat, és a dir, un punt optimista i un punt positiu al que va treure l'equip del camp del Móra la Nova Atlètic i que ha de donar moral als Calerós per afrontar aquest també complicat partit que tindran aquest cap de setmana. Recordem, en diumenge, es juga diumenge a les 4 i mitja de la tarda aquí a casa davant del Perelló. Els resultats que es van produir a la categoria van ser els següents. Móra la Nova Atlètic 0, l'Ametlla de Mar 0, Roqueteng 1, Santa Bàrbara 0, Campredó 1, Aldeana 2, Sant Jaume d'Enveja 0, Perelló 2, atenció, el Godall, primer partit perdut a casa, Godall 1, Alcanave 2, Pinell 1, La Sénia 4, Ginestà 1, Batea 2, Flitx 1, Ulldecona 2 i Corbera d'Ebre 3, Horta de Sant Joan 1. La classificació està encapçalada en solitari pel Batea, que té 25 punts i 3 d'avantatge sobre el Móra la Nova, que és segon amb 22. A partir d'aquí, el Perelló, el pròxim rival de la Cala, és tercer amb 19 punts, i tot seguit hi ha Santa Bàrbara i Aldeana amb 18, Godall i Corbera d'Ebre, a més de Roqueteng, amb 16. 14 punts tenen la Sénia i Ulldecona, a més del Flitx. L'Horta de Sant Joan i el Pinell de tenen 12. I segueixen el Canave 11 i Ginestà 8. En posició de descens, 16, l'Ametlla de Mar amb 7, Campredó amb 6 i Sant Jaume d'Enveja amb 4. Com fem habitualment cada setmana, hem repassat la jornada i hem buscat l'opinió i l'anàlisi de l'entrenador del primer equip de futbol, Baltasar Capera. Baltasar Capera, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, la Cala va traure un punt d'un dels camps més difícils de la categoria esta temporada, no?
Pues sí, a veure, el camp del Móra fins al moment era inexpugnable perquè ningú ha tret cap punt encara. Tots els equips que han anat aquí han perdut i nosaltres pues, vam poder traure un punt que no mos trau de la zona aquesta, però mos reforça una miqueta la moral i a veure si de cara al diumenge podem sumar els 3 de bon faríem bo aquest punt.
Com va anar el partit? Perquè en el primer tram de la primera part la Cala pues, pràcticament va ser molt superior al Móra la Nova, no?
Sí, vam sortir bastant enxufats i a veure, vam dominar al mig del camp, últimament estem dominant bastant bé, i al darrere, el que vam parlar la setmana passada, estàvem més al puesto, més ben ficats, i llavors pues, era qüestió de marcar, vam tindre 4 ocasions clares de gol, i el porter d'ells també va estar molt encertat, el Ferran este, que és bon porter, va estar bastant encertat, i bueno, pues, no marquem, i és el que ens està també ara pues, penalitzant, no? L'última ocasió crec que va ser la més clara, que era un control de Pepe dins l'àrea molt bo, que deixa sentat un defensa i quan anava a marcar va cruzar un altre per davant i la va traure en la punta a corner, no? Bueno, no vam poder marcar. La segona part ja va ser una miqueta més igualada i ells van dominar, com més anava el partit més dominaven perquè van avançar a Jacob, aquest jugador que tenen allí, jugava una mica així mitja punta, mig camp, i després el van avançar davant i ens pintinava moltes pilotes de cap, les deixava allí mortes i sort de Xumi que va a dos remats de cap, va estar molt encertat també i va treure dos pilotes de gol, pràcticament, i un pal que van fer, recordo, però un pal per la banda de dalt, no sé, ells van tindre tres ocasions, i Emlyn, altres van tindre pues, unes quatre, i a la segona part un xut de Quintana, quatre o cinc ocasions d'altres, i ells tres. L'empat va ser just, però poder s'han pogut guanyar d'altres.
Una mica el que estem veient és que, com comentaves, mos penalitza molt el fet de no tenir encert de cara a porta. Mires els números de la Cala i veus que els gols que m'han encaixat són uns gols per estar a la zona mitja de la classificació. En canvi, clar, els gols que han fet, 8 gols, som l'equip que menys gols ha fet de la categoria, i clar, això segurament és el que mos fa que estiguem aquí baix, no?
Pues sí. Realment és això, la manca d'efectivitat davant, que no és perquè no hi hagi ocasions, perquè els últims partits, pues, des de Corbera cap aquí, Corbera 6 o 7 ocasions, Godall 3 o 4, ahir 4, però clar, és un dir, ocasions que pots marcar un gol, que són el porter l'altre a última hora, són ocasions que no és que les fallen, perquè veure, un xut que va fer Quintana o la Vaselina, que el porter tirant cap atrás, la va traure al final a la punta dels dits, i veure, pues no, Quintana no va fallar, va fer una gran rematada, però el porter va ser encertat, no sé. A veure, si mos canvia una miqueta la sort de cara al gol, i seguir treballant en la part defensiva, i si fem algun gol que mos servisca per puntuar, això sí que ho hem de fer, la part defensiva, que és més fàcil defensar que atacar, pues això fer-ho bé, perquè nosaltres poguéssim rentabilitzar els gols que féssim.
En tot cas, l'equip va donar la cara en tot moment i suposo que es va tensar una mica més el que tu vols, no?
Pues sí, a veure, vam suprimir la sortida de pilota, allò que sortim pilota des del porter, o això vam suprimir allí, i el porter Xumi, quan agafava la pilota, s'acaba més llarg, i això, pues, vulguis que no t'evita riscos en la situació que estem, no podem arriesgar, i menys en un camp de terra, i fora, i això, i llavors, pues, el partit al mig del camp, quan nosaltres tenim la pilota, entre Pepe i Abraham, que són dos jugadors molt tècnics, i el Mosquit, que està molt ben posicionat, i també juga bastant bé, pues, els mig del camp lo dominem normalment lo dominem. I et dic, de la categoria, pues, aquest equip és dels bons de la categoria, i nosaltres, a la primera part, sobretot, els vam borrar del camp. Llavors vol dir que la Cala no té equip per anar al lloc que va. Nosaltres mos està penalitzant els 6 punts que restrem de dos partits, que jo crec que eren per a guanyar-los, i els vam perdre. Nosaltres en 6 punts més i un partit menys que tenim al camp del Pinella seríem tranquils, parlaríem ara d'una altra cosa i miraríem el partit del diumenge d'una altra manera. Ara, claro, cada partit és una final per a nosaltres.
Una final que en principi sempre hem parlat de poder enllaçar dos bons resultats. Aquí tenim l'oportunitat, no? És a dir, sí, hem tret un bon resultat i hem donat, pues, una bona sensació al camp d'un dels millors equips de la categoria, i ara tenim la possibilitat de refermar-ho diumenge contra el Perelló.
Pues sí, és un equip, partit de rivalitat, màxima rivalitat. Jo conec quasi tot l'equip, vaig estar allí un parell d'anys, i llavors és un equip que vindrà aquí, i ja ho saps tu, els partits amb ella a Perelló, pues, se juguen amb moltes ganes, i jo sé que ells tenen ganes de vindre a la Cala a jugar, i nosaltres, pues, també els esperem aquí, i vull dir que el partit vagi bé de deportivitat, i això, i que guanyi, pues, el millor, i que sem nosaltres els millors, no? Nosaltres necessitem molt més els punts que ells. Ells sí que estan a la zona alta i la millor aspiren a pujar de categoria, però bueno, nosaltres, si guanyem el diumenge en 10 puntets, ja veuríem la cosa d'una altra manera, i mos col·locaríem, no sortiríem de baix, però mos col·locaríem a tiro de molts equips que tenen 11-12 punts.
Comentaves que el camp del Móra la Nova d'alguna manera es va renunciar a sortir amb la pilota jugada del detrás, que el camp era de terra, que la situació no és l'habitual per tindre un fallet d'estos davant de la pressió a la sortida de pilota del camp de l'equip contrari, i això ho hem de tornar a recuperar de cara al partit davant del Perelló, és a dir, hem de tornar a ser més naltros, o com ho veus?
I ja veurem, tampoc vull desvelar el que pensem fer o el que farem, perquè tampoc no ho tinc clar encara. D'aquí al diumenge prenem les decisions, també parlo molt amb els jugadors, i llavors, pues, entre tots decidim més o menys el que més ens convé. El diumenge vam parlar de fer 20 minuts, sacar llarg Xumi, els primers 20 minuts, i a partir dels 20 minuts vam dir, pues, a partir dels 20 minuts farem la sortida de pilota. Vam veure que el Mora ja no mos pressionava, vam fer una vegada o dos, a la segona mos la van robar allà a l'altura de mig del camp, vam tornar a tallar-ho, perquè estàvem 0-0, el partit anava bé, no mos interessava tampoc córrer riscos. Contra el Perelló, el camp és més gran, tenim més espai aquí detrás per fer-ho, però si convé jugar en llarg i disputar la pilota al mig del camp, i allí la guanyem i ja tenim allí els peloteros i comencem a armar el joc des d'allí, doncs pues, en la situació que estem tampoc m'importaria massa. Però el que sí que vull és que d'en tant cap avant sí que es jugui un futbol ràpid, trenat i fent ocasions de gol, llavors si podem encertar-la i ficar-la dins.
Este punt al camp del Mura és bo per l'autoestima dels jugadors, no?
Molt, 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 molt bo, perquè a veure, els jugadors pues, sí que parlem i creuen en la manera que jo vull que juguin i això, i ells també ho volen, però clar, si vas perdent altres punts i tot això, doncs vas dubtant i a la millor doncs, alguns sí que creuen més i els altres doncs, ja diuen, ostres, Baltasar mos fa jugar així, i altres si juguéssim d'una altra manera, a la millor trauríem més punts, no ho sé. Nosaltres el que hem de pensar és que el diumenge mos ve el Perelló, un equip fort de la categoria, que tenen dos puntes experimentats i que si tenen una ocasió, això sí que no perdonaran. I els altres nois que juguen, tots treballen, juguen, i no és un equip fàcil, i llavors doncs, nosaltres hem d'anar a tope si volem treure el partit, i llavors si podem donar una alegria a l'afició que ja se ho mereix.
Quin equip té el Perelló? És a dir, el dissabte anirem al camp, quin tipus d'equip mos hem d'esperar?
A veure, és un derbi, i llavors doncs, el Perelló ja de per si, en l'entrenador que tinc, que el conec, per dir, i ja vam estar junts jugant i tot, i a diversos equips han coincidit. Llavors, en l'entrenador que té i els jugadors que té, doncs és un equip molt guerrer, van molt, al xoc i pressionen molt i no donen cap pilota per perduda, i llavors, doncs, degut als dos delanters que tenen, doncs juguen molt per a ells, per a Moedano i Magí, vull dir. Des de darrere doncs, ja juguen un joc més directe, busquen aquests jugadors. També t'he de dir que tenen un número 22, que no sé com li diuen, que porta el número 22 que juga al mig del camp, que és de la part de Tarragona o per allà, no sé, l'han fixat en guany. I aquest noi també és l'únic que s'oferix una miqueta a buscar les pilotes al darrere, la vol jugar, és un noi que al mig del camp ho fa bastant bé. I a part de que tenen a Clua també al mig del camp, que entre els dos pues, porten l'equip, no? I detrás pues, ja sabem que està Vicent, que és un gran central, un dels millors de la categoria. Ell vol jugar en el Perelló perquè vol i a veure, tinc un equip, un porter bastant bo, l'Andreu S, vull dir, tinc un equip que el puesto que estan tercers, crec ara, pues és el puesto que es mereixen, vull dir, és un equip de la categoria bastant fort.
Ha perdut una mica en la derrota de la setmana passada, pues ja està a 6 punts del líder del Batea, però en tot i això és un dels aspirants a pujar, no?
Sí, a veure, ara això, portem 9 partits, vull dir, no, encara falta molt, i el Perelló, a veure, està allà dalt i encara anirà més. Esperem que deixi passar el diumenge el que ve, que vol dir guanyar d'altres, i després que comenci a guanyar partits, si vol, que nosaltres necessitem els 3 punts, si que ara mos hem 10 puntets, tenim el partit del Pinell aplaçat, i anar partit a partit, donar la cara com tots, com aquests últims 3 o 4 diumenges estem fent, que estem donant la cara, no, els resultats no acompanyen massa, però donem la cara i la cosa sortirà, perquè si som capaços d'empatar el camp del Mora, que no havia perdut ni un punt a casa, i està segon classificat, som capaços de guanyar el Perelló i capaços de puntuar a qualsevol camp i donar la cara sempre. I la millor és això.
Lo important és que el dissabte es vegi un bon partit de futbol, sí. Amb esportivitat, un bon ambient al camp, aquests partits pues, fan molta afició, al jugador li agrada jugar-los, i si pot ser, pues, de seguint la línia de Mora i que ens poguéssim endur els 3 punts, no?
Pues sí, és el que esperem tothom d'aquí de la Cala, i és que treballem aquí per la Cala ara, i vull dir, és que no tenim d'altre nosaltres. Nosaltres, és que si no guanyem, ens faria molt de mal perdre un altre partit i a casa i quedar-nos en 7 punts altra vegada, ja et veuries molt malament. Nosaltres no podem perdre aquest partit, ja hem de sortir a tope i disputar el partit i jugar amb rapidesa i frenava les jugades i a última hora llegir bé el passe i si podem definir bé, que és el més difícil del futbol. El més difícil del futbol és això, és definir i elegir l'últim passe bé. Si fem això, doncs el demés, crec que la defensa i això serem ben ficats al puesto i veure, doncs podem aguantar aquests dos puntes i aquest perillós, que són bastant perillosos.
Doncs, Baltasar, mos parlem la setmana que ve i a veure si es veu un bon partit i si podem veure una victòria de la Gala a casa.
D'acord. Vale,
vinga. Bé, ja ho han sentit, important el partit d'aquest cap de setmana. Recordem, es juga diumenge a les 4:30 de la tarda, un partit importantíssim i, a més, atractiu, un partit de la màxima davant del Perelló, un equip que està entre els favorits aquesta temporada, que baixa de jugar en una categoria superior com era la segona catalana i, sobretot, en especial atenció a la zona del davant on té molt bona delantera. Per tant, ho citem, recordem, diumenge, 4:30 de la tarda, Camp de la Cala, la Cala Perelló, 11a jornada del campionat de Lliga de la tercera catalana. Pel que fa a la pròxima jornada és la següent. Com sabem, l'Ametlla de Mar Perelló diumenge a les 4:30 de la tarda. La resta, Móra la Nova Atlètic, Alcanaver, Horta de Sant Joan, Godall, Sant Jaume d'Enveja, Roquetenc, Batea Campredó, Ulldecona Corbera d'Ebre, Santa Bàrbara Pinell, La Sénia Ginestà i Aldeana Flix. I fins aquí tota la informació relativa al primer equip de futbol de la Cala. En el programa d'avui. L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia esportivament parlant. Ara és moment de parlar del futbol base de l'Ametlla de Mar. Comencem pel juvenil, que perdia per un gol a 4 davant de l'Amposta. Els caleros, doncs, bueno, de fet, ho van intentar, però l'Amposta va ser superior. I al final, amb un únic gol de l'Eric, un gol a 4 per a l'Amposta, que amb aquesta victòria sobre la Cala continua sent un dels co-líders de la competició. La resta dels resultats de la categoria van ser els següents: Sant Jaume d'Enveja 0, Ulldecona 1, La Sínia 4, Aldeana 0, La Cava B 0, Rapitenca B 1 i Jesús i Maria B 1, Santa Bàrbara 4. Santa Bàrbara en posta líders amb 12 punts, Rapitenca B tercer amb 10 i segueixen La Cava B, Ulldecona, Jesús i Maria B amb 6, La Sínia 3, l'Ametlla de Mar 1 punt i Aldeana i Sant Jaume d'Enveja amb 0 punts. El pròxim cap de setmana, els caleros juguen al camp de l'Ulldecona diumenge a les 12 del migdia. Per la seva part, l'equip cadet de l'Ametlla de Mar va perdre per 4-1 al camp de l'Escoa. Recordem, un dels líders de la competició. Els caleros tampoc van poder fer res per veure superats per un Escó que mana al capdavant de la classificació. La resta dels resultats són els següents. Es va ajornar el Jesús i Maria Ulldecona, però sí que es van jugar Rapitenca C3, La Sínia 0, Ebre Escola Esportiva B 0, Alcana 0 i Camarles 0, La Cava B 6. Escó, Rapitenca C i La Cava B són líders amb 9 punts, seguits de Jesús i Maria amb 7. L'Ametlla de Mar 4, els mateixos que la Sénia, Alcanà i Ebre Escola Esportiva B. I tanquen Ulldecona amb 1 i Camarles amb 0. El pròxim cap de setmana, la Cala rebrà com a local ni més ni menys que el Camarles, diumenge a les 12 del migdia. Baixem a la categoria infantil. L'infantil A de l'Ametlla de Mar va golejar a domicili 0-7 a l'Amposta B. Això fa que els caleros pugin a poc a poc a la classificació. Van ser moltíssim superiors a l'equip B de l'Amposta en categoria infantil. Els resultats van ser els següents. Jesús i Maria 7, Roquetenc 0, Ull de Cona 2, La Sénia 3, Escobe 4, Rapitenca C 2, Santa Bàrbara B 8, Dertusa 0, va descansar l'escola de futbol Delta de l'Ebre B. Classificació: Santa Bàrbara B i Jesús i Maria líders amb 12 punts. Tercer és l'Ametlla de Mar, que amb els mateixos punts que la Sénia té 6 punts, seguit de l'escola de futbol Delta de l'Ebre B i el Dertusa, que en tenen 4. Escobé, Ull de Cona, Amposta B i Rapitenca C 3 i tanquen el Roquetenc amb 0 punts. El pròxim cap de setmana els caleros juguen a casa, concretament reben a l'Escó B, un equip que està a la zona mitja de la classificació, en un partit que es disputarà dissabte a les 12 del migdia. Per la seva part, l'infantil B de l'Ametlla de Mar va perdre per 0-2 davant de l'Escó, un equip dels que va a la zona de dalt, tot i que sí que és veritat que abans del partit pues, eren dos equips que anaven empatats. El resultat va ser de 0-2. La resta dels resultats van ser els següents: Arnes 1, Jesús i Maria B 1, Ebre Escola Esportiva 0, Escola de Futbol Delta de l'Ebre 13, Gandesa 11, Aldeana 1, Morla Nova Atlètic 1, Remolins Vítem 1 i Olímpic Mora d'Ebre 2, Jesús Catalònia 3. L'escola de futbol Delta de l'Ebre és el líder en solitari amb 12 punts, seguit d'Escó i Jesús Catalònia amb 9, Arnes 7, Gandesa i l'Ametlla de Mar B amb 6, Remolins Vítem amb 4, Olímpic Mora d'Ebre, Aldeana i Ebre Escola en 3, Morla Nova Atlètic, Jesús i Maria B tanquen amb 1 punt. I baixem cap a la categoria Aleví, on els caleros, tot i tornar a fer alguna de les quatre parts del partit pues molt, però que molt acceptables, van acabar perdent. Estem parlant del Aleví A de l'Ametlla de Mar a la primera divisió de les Terres de l'Ebre. Els caleros van perdre 4-2 al camp de l'Aldeana. Els de l'Ametlla no van ser inferiors als de l'Aldea, però tenen aquests quarts en els que pareixen desconnectar-se i això després ho porten de llast durant tot el partit. La resta dels resultats van ser els següents: Camarles 2, Escó 2, Alcanà 3, Gandesa 9, Santa Bàrbara 6, Dertusa 4, Rapitenca B 9, La Sénia 4, Jesús i Maria 1, Escola Delta de l'Ebre B 2, va descansar l'Ebre Escola Esportiva. Líders: Rapitenca B i Escó amb 10 punts, seguits de Camarles i Dertusa amb 7, Ebre Escola Esportiva i Santa Bàrbara 6, Gandesa i Aldeana 4, Jesús i Maria i Escola de Futbol Delta de l'Ebre B 3, junt amb la Sénia, i tanquen Alcanà i l'Ametlla de Mar en categoria Aleví amb 0 punts. Els caleros la setmana que ve juguen aquí a casa contra el Santa Bàrbara. El partit està previst diumenge a les 10:30 del matí. I pel que fa a l'Aleví B de l'Ametlla de Mar, va guanyar 3-1 a la Rapitenca D en un partit maco, vistós, en què els caleros es van imposar. La resta de resultats: Ebre Escola Esportiva B 0, Aldeana B 2, Roquetenc 11, Escola de Futbol Delta de l'Ebre C 0, Jesús Catalònia 3, Amposta C 4, Ull de Cona 7, Dertusa 2, Jesús i Maria B 1, Perelló 2 i Sant Jaume d'Enveja 8, Escó 4. Ull de Cona i Amposta manen a la classificació en 15 punts, seguits de l'Aldea B amb 12, Sant Jaume d'Enveja 10, Roquetenc 9, l'Ametlla de Mar B 7, Ebre Escola Esportiva B i Rapitenc D, junt amb Jesús Catalònia i Escola de Futbol Delta de l'Ebre C i Perelló amb 6 punts, i tanquen Dertusa C amb 3, Jesús i Maria B i Escó amb 0 punts. El pròxim cap de setmana juguen al camp de l'Escó, un equip que a hores d'ara és cué a la classificació. El partit es disputarà diumenge a les 9:45 del matí. Pel que fa al futbol base no federat, comencem per la categoria Benjamí, on el Benjamí Dorades es va imposar per 1-3 a domicili al camp de l'Aldeana. La resta dels resultats van ser els següents: Ajuntament del Perelló 4, Ebre Escola Esportiva Blau 0, Gandesa Blau 6, Camarles Grana 1, Escola de Futbol Delta de l'Ebre 3, Jesús i Maria Roig 0, Remolins Vítem 1, Tortosa Ebre 2, Cambrerdó Roig 4, Tortosa Ricard 1. Va descansar el Jesús Catalonia Verd. La classificació està encapçalada pel Perelló i l'Ametlla de Mar Dorades amb 9 punts, seguits de Gandesa Blau i Jesús Catalonia Verd amb 6. A continuació, Ebre Escola Esportiva Blau, Cambrerdó Roig, Tortosa Ebre, Aldeana Blau, Camarles Grana, Tortosa Ricard i Escola de Futbol Delta de l'Ebre amb 3 punts i tanquen Remolins Vítem i Jesús i Maria Roig amb 0 punts. El pròxim cap de setmana, les Dorades juguen a les 9:30 del matí de dissabte aquí a casa davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. Pel que fa als benjamins llobarrets, els calerós van patir la primera derrota de la temporada davant d'un dels equips que a priori ha de ser un dels favorits de la categoria. Van aguantar fins la mitja part en un empat a dos i un molt bon partit. Van ser superiors als tortosins a la segona part, però els calerós van fer un molt bon partit. La resta dels resultats van ser els següents. Jesús i Maria Blanc 9, Batea 2, Camarles 6, Camarles Blau 7, Gandesa Roig 6, Ampolla 0, Cambrerdó Blanc 2, Col·legi Teresià 2, Ebre Escola Esportiva Roig 3, Aldeana Groc 5, l'Ametlla de Mar Llobarrets 2, Tortosa Josep Otero 6 i Tortosa Margalef 4, Jesús Catalonia Blanc 4. La classificació està encapçalada pel Gandesa Roig, que té 9 punts, seguit de Tortosa Josep Otero i Jesús i Maria Blanc amb 7. Amb 6, quart, segueix l'Ametlla de Mar Llobarrets amb els mateixos punts que l'Aldeana Groc. A partir d'aquí, Jesús Catalonia Blanc 5, Camarles Blau, Batea i Camarles 4, l'Ampolla 3, Col·legi Teresià, Cambrerdó Blanc i Tortosa Margalef 1 punt i tanca l'Ebre Escola Esportiva Roig amb 0 punts. Si parlem de la categoria prebenjamí, hem de parlar dels Saetonillos, que es van imposar a domicili per un contundent 2-13 a la pista del Perelló. Després d'aquest resultat, els calerós segueixen líders. La resta de resultats són els següents. Roquetenga 10, Delta de l'Ebre Taronja 1, Cambrerdó 1, Col·legi Teresià 5, Jesús i Maria Blanc 4, l'Ampolla 6 i Ascó 0, Batea 11. La classificació està encapçalada pels Saetonillos de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla amb 9 punts, seguit del Tortosa Margalef 6, Roquetenga, Jesús i Maria Blanc, Batea, Col·legi Teresià i Delta de l'Ebre Taronja amb 3 i tanquen Perelló, Groc, Cambrerdó i Ascó amb 0 punts. I per últim, pel que fa al futbol base no federat, destaquem també l'empat a 1 dels Llucets al camp del Gandesa. La resta de resultats, ajuntament del Perelló Negre 2, Roquetenc B 1, Camarles 3, Aldeana Blau 2, Ebre Escola Esportiva 1, Delta de l'Ebre Lila 8 i Tortosa Josep Otero 11, Jesús Catalonia 0. Els líders de la competició són 3, Tortosa Josep Otero, Delta de l'Ebre Lila i Ajuntament del Perelló Negre, tots amb 9 punts, seguits d'Ebre Escola Esportiva i Camarles amb 6, Jesús Catalonia amb 3, els Llucets de l'Ametlla de Mar i el Gandesa amb 1 i tanquen Aldeana Blau, Jesús i Maria Roig i Roquetenc B amb 0 punts. I per últim ja, tot i que no parlem del futbol base, anem a parlar de futbol sala, perquè els caleros, és a dir, l'equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, que disputa la Lliga Catalana de Futbol Sala a la segona divisió, s'ha posat líder de la competició. Els caleros van empatar aquesta setmana al camp de l'Ampolla, club de futbol sala, i recordem que van recuperar el partit que tenien ajornat de la primera jornada del Camp del Móra, on es van imposar per 3-5. Així, els de l'Ametlla de Mar són ara els líders de la competició. La resta dels resultats d'aquesta jornada són els següents. Serveis Avícoles Casals de Tortosa 4, Lligallos 7, Roquetes A 2, Ebre Escola Pap Sancho 7, Móra La Nova 2, Tivissa 3, va descansar el Vinalló i no es coneix el resultat de l'Amposta Sub-23 i el Delta Sporting A. Així, Amb aquests resultats a la classificació, el líder és la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, amb 7 punts, seguit amb 6 de l'Amposta Sub-23, el Delta Sporting i l'Ebre Escola Pap Sancho A. Amb 4 segueix l'Ampolla, amb 3 Roquetes, Lligallos, Tivissa i Serveis Avícoles Casals de Tortosa, que és el pròxim rival dels Caleros, i amb 0 l'Omorola Nova i el Vinalló. Com diem, el pròxim cap de setmana, a les 6:30 de la tarda, a la pista del dissabte, al Poliesportiu Municipal Galetet, el partit entre l'Ametlla de Mar i els Serveis Avícoles Casals de Tortosa. I fins aquí la informació del futbol base de l'Ametlla de Mar.
L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant.
I ara entrem en les lligues locals de pàdel. Començarem per la Lliga Or. Es va disputar un partit pendent de la primera jornada entre Cipri i Manel Gazeni, que va ser favorable als seus contrincants de Dani i Nico, que es van imposar 6-4, 3-6 i 3-6. I respecte, estem parlant de la Lliga Or, i respecte a la segona jornada, partits que es van disputar, Gerard i Oriol es van imposar a Guillem i Juan Carlos per 6-4, 6-7 i 5-7. Perdó, Guillem, Juan Carlos es van imposar a Gerard Oriol per 6-4, 6-7 i 5-7. Els que sí es van imposar van ser Jaume i José Mari a Aleix i Llibert per 6-3, 4-6 i 6-2. I també Lillo, Joaquín, que es van imposar a Cipri i Manel per 6-2, 6-4. La classificació està encapçalada per Jaume i José Mari i també per Lillo i Joaquín amb 6 punts, seguits de Guillem i Juan Carlos i Gerard Oriol en 4, i segueixen Dani i Nico amb 3. A partir d'aquí hi ha Cipri i Gazeni en 2, Aleix, Llibert i Pere Manel, Toni i també Nil Pau amb 1 punt. I tanquen Brice i Aitor i Ruben Joan Miquel amb 0 punts. Fins aquí la informació del pàdel local.
L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant.
Avui hem convidat al programa a Xavi Blanco, campió del món de pesca submarina amb apnea, pues fa només uns dies. El submarinista de l'Ametlla de Mar, de 32 anys i membre de l'Espas de Mataró, es va proclamar el passat cap de setmana campió del món d'aquesta modalitat, que, com saben, consisteix a submergir-se pues, sense ampolles d'aire, aguantant la respiració a sota de l'aigua. Hem volgut que fos present avui el programa. Xavi Blanco, què tal? Benvingut, gràcies per vindre.
Hola, bon dia.
Abans que res, felicitats, moltíssimes felicitats, perquè parlar de campió del món, això són paraules majors, no?
I tant, moltes gràcies.
Clar, vull dir, en una persona com tu que porta des de petitet pues, practicant aquesta activitat, la primera pregunta obligada és: havies pogut arribar mai a pensar que series el campió del món d'aquesta modalitat?
Pues la veritat que no, que el màxim, el que em pensava jo era tindre el somni de ser campió de Catalunya, que ja ho vaig aconseguir als 19 anys, i bueno, arribar a aquest nivell era quasi impossible, i més ser campió del món.
Clar, en tot cas, tot això és una evolució, és a dir, arribes a, en aquest campionat del món perquè formes part de la selecció espanyola de pesca submarina, i és tot un procés. Que comença quan? Anem a remuntar-nos una mica més cap endarrere. Quan comences a practicar aquesta activitat? Quan te sents atret per la pesca submarina? Per què decideixes dedicar-te a la pesca submarina en aquesta modalitat, en l'apnea, etcètera, etcètera?
Pues vaig començar els primers estius quan tenia 11 anys ja simplement amb una fitora, que es diu, i una mica ja més en sèrio va ser els 14 que vaig tindre el meu primer traje de neoprè, i allà és on ja m'introduïa fins i tot els hiverns, i bueno, a poc vaig començar la competició a partir dels 16 anys, que és quan és legal, i mica en mica cada any doncs, m'anava enganxant més en aquest deport fins a arribar on estic ara.
Quan veus que la competició és el camí que busques, és a dir, que va més enllà del que és una afició pràctica o un hobby?
Pues bueno, des de... Jo considero que va començar molt d'hora. Només amb els 16 anys ja vaig veure que la competició per mi m'enganxava molt. I va ser ja més sobre els 19 anys on vaig començar a tindre els primers resultats, que és de veritat on ja em vaig encaminar més.
Què diries a aquella gent que bueno, que en un moment determinat pues, es dedica a aquest tipus d'activitat? Hi ha recomanacions per tal, no hi ha per tal de poder-s'hi dedicar a la competició, sinó recomanacions bàsiques amb l'objectiu de poder practicar aquesta activitat de la millor manera possible, corrent el menor perill possible i fer-ho en les millors condicions possibles? I teniu algun decàleg?
Pues, bueno, jo el que aconsellaria a totes les persones que volguessin introduir-se en aquest deport, el primer que fessin és apuntar-se en un club i allà intentar fer un curs on els ensenyarien a practicar bé l'apnea, perquè, com ja sabeu, la pesca submarina és un deport d'alt risc, on pots tindre greus coses, i jo els recomanaria això, fer un curs d'apnea o de pesca submarina on els ensenyessin.
Clar, perquè estem parlant de que depens dels pulmons i de saber fer les coses bé.
Correcte, tot depèn de tu, de com subministres l'aire que tens tu, i és el teu cos que cada dia està d'una manera, hi ha dies que està més bé i pots aguantar més, hi ha dies que no saps el motiu però estàs més cansat i aguantes menys, així que has de ser molt conscient de tots els moviments que fas baix l'aigua.
I això es treballa, això s'aprèn, no, és a dir, a fer funcionar tot aquest organisme i tot aquest engranatge, no?
Sí, això és a base de temps, a poc, dia a dia, sobretot, és el que li dic a la gent, que no vulguin baixar el primer dia 20 metres, sinó al contrari, a poc, primer fas hasta 5 metres, després al cap d'un any potser guanyaràs un parell de metrets, i així sempre a poc, i sobretot amb molta seguretat.
Sobretot les mesures de seguretat, perquè evidentment les persones ens posem en un mitjà que no és el nostre, no? I això sempre s'ha de tenir en compte, no?
I tant, això hem de vigilar molt, perquè primer som nosaltres que qualsevol peix, així que hem d'estar sempre alerta de totes les condicions que tinguem.
Si jo ara et pregunto quant de temps has arribat a aguantar baix de l'aigua...
Pues bueno, fa molt de temps, quan vaig fer un curs d'apnea amb l'Humberto Pellizzari, que era campió del món en el seu moment d'apnea, pues vaig fer 4:20, però ja parlo quasi hasta de 10 anys que ho vaig fer.
4 minuts 20 baix de l'aigua sense respirar. Clar, a la majoria de nosaltres ens pareixerà ens pareixerà impossible, però dins d'aquest món teu hi ha gent que supera aquest temps?
I tant, ja tinc amics que ja estan doblen i baixen fins a 60 metres a pulmó lliure, així que jo estic entre cometes a la mitja.
Per tant, és a dir, m'estàs dient que hi ha gent que pot aguantar fins a 8 minuts a profunditats més baixes de les que aguantes tu?
Sí, correcte. És així.
Clar, suposo que també això també dependrà molt de la capacitat física individual de cada persona també després, no? Per molt que es treballi, no?
Aquí ve molt, com dius tu, la capacitat de cada persona. Aquí ja pots guanyar uns litres més de capacitat pulmonar i així poder baixar més profunditat i aguantar més temps. L'únic que també és veritat que al dia a dia i a l'esforç de cadascú, pues, vas millorant la teva marca.
Clar, i a la vegada estem parlant que en la teua modalitat no estem parlant d'un campionat del món per veure qui aguanta més sota l'aigua sense respirar o aguanta la respiració a més profunditat. Estem parlant de que això s'ha de combinar amb l'habilitat de trobar peix i capturar-lo.
Correcte. Jo, en competició, jo sempre dic el mateix, que sempre preferiré agafar un peix a un metro d'aigua que no baixar 20 metres. Així que sempre intento plantejar els campionats a poqueta aigua per agafar més ritme i més números de baixades.
Quina és la clau per a combinar tot això? És a dir, a l'hora de trobar peix, a l'hora de tindre habilitat, perquè, evidentment, suposo que s'ha de tenir habilitat per poder-lo capturar. Tot això, a l'hora de combinar-ho, suposo que és una mica el que tu comentaves, no? Preferiblement millor el peix que estigui a dalt que no a baix.
Sí, correcte. Passa que jo penso per sobretot els campionats, com el dia a dia, s'ha de saber interpretar com està el dia, com estan les corrents, com està la temperatura de l'aigua, i així pues, nosaltres sabem llegir el mar i sabem on ha de trobar el peix, si estarà una cota més alta o més baixa.
Anem a parlar del campionat perquè ja portes 8 participacions en nacionals a nivell individual. Vas quedar segon en el campionat del 2014 a Rota i el 2012 també vas quedar quart guanyant la segona jornada a Cádiz. Vas ser campió d'Espanya per equips a Mallorca el 2012 i en aquesta ocasió ets seleccionat per la selecció espanyola de pesca submarina. Com arriba aquesta convocatòria?
Pues mira, després de tant de temps lluitant per estar allà dalt, pues el seleccionador ja em va cridar després del campionat d'Espanya d'aquest any, celebrat a Rota, que vaig fer un subcampionat molt maco, i allà pues, em van dir que formava part del seu membre i que quasi segur que estava en titular. Així, doncs, bueno, la veritat que vaig estar molt content per estar amb ells i poder disputar el meu primer Mundial.
Un Mundial que va ser en companyia d'altres companys, no? Perquè hi ha tres membres que són els que competeixen, però hi ha tot un equip preparat per qualsevol incidència, no?
Correcte. En total érem 9 pescadors i fèiem equips de 3, un pescador i 2 suplents, que es pot dir, que són els que t'ajuden a fer de barquer i a reconèixer tota la zona, i a part portar amb el capità i un altre director que ens feia totes les operacions de terra.
Un campionat mundial que es va dur a terme a Xile, concretament a la localitat de Santa Maria del Mar i la zona de Pucusana, i que vosaltres en el campionat teniu l'opció de reconèixer la mar, de reconèixer la costa durant uns dies abans per no llançar-vos a l'aigua, doncs com aquell que diu amb els ulls tancats, no?
Sí, correcte. Vam estar un total de 20 dies reconeixent zona sobre uns 15 i allà pues, bueno, sortíem cada matí amb l'embarcació de cada equip, els seus suplents o barquers, com vulguis dir-li, i allà pues, fèiem jornades d'unes 5-6 hores, més o menys, reconeixent, sondejant tota la zona per saber com estava tota l'estructura de les pedres i el peix on estava ubicat.
Què és el més difícil d'aquest Mundial? Si haguessis d'escollir el que et va costar més.
El més difícil, bueno, sobretot la mar que teníem allà, perquè les mars d'allà són molt més diferents que les d'aquí, tenen molta més força, tenien el període de les onades molt, molt fort, una cosa que jo mai havia pescat amb tanta, tanta mar, i era això, l'aigua bruta i, i la força de la mar.
En aquest campionat mundial vau classificar-vos els tres membres de la selecció espanyola en la primera, segona i tercera posició. Per tant, vau copar el podi junt amb tu, Samuel Tomàs i Santi López. Suposo que és un èxit rotund, no?
Pues la veritat que sí. És una cosa que és històrica. Ningú equip havia aconseguit copar el pòdium fora de casa i la veritat que va ser espectacular.
Anem a parlar de les puntuacions, perquè clar, és una cosa que suposo que deu ser molt tècnica. De quina manera es puntuen el tipus de peces, el tamany que fan, el pes de cada peça, si us demanen alguna peça en concret o si captureu el que hi ha a la zona?
No, tenim unes normes que normalment pues, tenim uns tipus de peix que els podem agafar i tenim un pes mínim que normalment sol ser de mig quilo a quilo i bueno, hem d'aconseguir aquest el tamany del peix. Després tenim diverses espècies que estan entre cometes prohibides, com podrien ser peixos plans o simplement algun peix que estigui protegit que no el podem agafar. És això.
I llavors es fa la puntuació i és, dura dues jornades, no? O va ser el campionat del món va ser dues jornades, no?
Sí, normalment els campionats o les finals del nacional són dues jornades, que sol ser dissabte i diumenge, tot seguit, amb una duració de 5 hores cada prova.
5 hores cada prova. Quan saps que és campió del món, què et passa pel cap? Suposo que primer nervis en els pesatges, no?
La veritat que sí, normalment sol haver-hi nervis. L'únic que sabia, ho tenia entre cometes bastant clar que seria jo el campió, ja que el que anava primer la primera jornada havia punxat i no havia aconseguit peix, i sabia que ningú que estava per darrere meu no havia fet peix, així que ho tenia bastant colla avall que era el campió del món.
Què et passa pel cap quan ja ho saps definitivament?
La veritat, pues, et passa pues, tot l'esforç que has tingut que fer per arribar aquí. La veritat, tampoc ni t'ho creus. I doncs mil gràcies pues, als pares que, entre cometes, t'han ajudat des de petit, que sense ells hagués sigut una cosa impossible estar aquí.
I això no acaba aquí, no, Javi?
I tant que no. Estem aquí en plena guerra, que dic jo, i amb moltes ganes de seguir treballant i intentar superar el que he fet.
Aquesta és una activitat que, no sé si té, té molta participació, és a dir, hi ha molts inscrits, hi ha moltes llicències donades en aquesta activitat a Catalunya?
Pues la veritat que sí. No sé exacte el número de llicències que hi ha, però amb Campionat de Catalunya jo sé que hem arribat fins a 100 persones a fer una competició.
I per altra banda també el tema de la pesca submarina sempre va lligat a que hi ha una mica de confrontació en el sector pesquer professional, no? Suposo que això també s'ha de saber portar, no?
Sí, s'ha de saber portar perquè, clar, és normal, hi ha gent que treballa d'això i viu gràcies a això, a la mar, i bueno, el que volia dir és que la pesca submarina és un deport, és el més selectiu que hi ha, que agafem justament el peix que nosaltres volem o intentem. O sigui, que no matem peix petit ni de talles mínimes, o sigui, que sempre és peix a peix.
Javi Blanco, campió del món de pesca submarina amb apnea, que l'hem tingut avui al nostre programa. Javi, moltes gràcies i novament felicitats. I escolta, t'espero, anem a seguir guanyant, que suposo que això és, aquesta és la teva voluntat.
I tant, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu Emute. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant.
La setmana passada ja us explicàvem que l'Àlex Gómez, l'entrenador calero, havia fitxat per un equip de la primera divisió tailandesa, el Ratchaburi Club de Futbol. Avui és moment de parlar amb ell, després d'aquesta aventura inicial a Tailàndia per firmar el contracte i veure una mica sobre el terreny al lloc que anava, doncs ara és moment de poder parlar amb ell. Àlex, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Bueno, nova aventura futbolística a l'Àsia. Això vol dir que no vas quedar escarmentat amb la primera, no?
Bueno, no vaig quedar escarmentat. Sí, no, no, bueno. Entrenar amb aquests nivells sempre és tentador, no? La veritat que no era, en principi no era el meu primer objectiu, ni la meva primera... primera opció, i seria més moren pel tema d'Europa, però bueno, és cert que negociacions amb diferents clubs i diferents representants i tal i qual a nivell europeu se mos complicava puntualment quan contactàvem amb ells en segons quins clubs i no teníem, no vam acabar de tindre tampoc una oferta de les fermes, no? I de Tailàndia vam rebre, i jo era conscient i sabia que Tailàndia és una lliga de les fortes d'Àsia, són després de la de Corea, Japó, és de les més fortes que hi ha juntament amb Xina, i bueno, l'oferta esportiva era tentadora i mos vam engrescar, i en l'experiència que tenim de lo de Hong Kong, pues mirarem esta vegada de millorar i bueno, i seguir aprenent i esperar una oportunitat que després a mi familiarment, econòmicament i esportivament me sigui més tentadora.
Cal recordar que per a la gent que ho desconeix, que vas tindre una primera experiència entrenant a un equip de la primera divisió de Hong Kong, el Kitchi, que no vas acabar la temporada per discrepàncies, pues, amb la junta directiva, quan la classificació que portàveu era molt bona i tot plegat, i que després, pues, bueno, després de llavors t'has dedicat a altres coses més que a entrenar equips. Què és el que has fet a nivell professional durant aquest període, Àlex?
Que he deixat, evidentment, no he deixat d'estar en contacte amb diferents, com te comentava, amb diferents representants. He seguit formant-me a nivell personal, he fet diversos viatges a Anglaterra, he anat a veure diversos entrenos d'equips professionals, i m'he anat fent un petit roc, no? Però sí que per guanyar-me la vida en aquest sentit he col·laborat en diferents escoles de futbol a l'estranger. Una era Barcelona Soccer Academy, vam anar per Aràbia Saudí i a Lituània. Després he col·laborat amb l'Acadèmia de Futbol Avatars Internacional i hem fet diverses cosetes, col·laborem junts a obrir diferents escoles per Espanya i per fora. I també hem anat al projecte, un projecte esportiu que vam fer a Colòmbia, precisament a Bogotà, un projecte que ens va oferir el govern de Bogotà, i bueno, hem anat fent aquestes coses. Últimament estava treballant també a l'escola del Barça a l'estranger. Jo havia demanat si podia col·laborar, però sempre que fos a nivell estranger, fora del nostre país, doncs perquè jo volia o necessito millorar el meu nivell d'anglès, perquè quan vas així fora és l'idioma d'unió amb qualsevol equip que vagis, i en aquests moments pues, estava fent aquestes cosetes.
I et surt aquesta possibilitat, com t'arriba aquesta possibilitat de Tailàndia? Buscant altres coses, parlant en altres clubs, o t'arriba de manera directa en busca d'aquesta oportunitat mútua del futbol tailandès i teua o i vostra?
No, mira, aquesta oportunitat me ve... estic, comentava a la no? Jo estava movent coses per Europa i havíem tingut contacte amb diferents clubs, diferents representants, però bé uns perquè havien començat la pretemporada, uns altres perquè havien començat, tot era uns bons auguris, però tot era no en un futur immediat, sinó que era en un futur molt més, una miqueta més llunyà, no? És pues, a mitjan temporada o a final de temporada, tal i qual, pot haver alguna opció, i tenia la sensació de que sí, que algo podia caure, algun equip important per Europa, o tal, a nivell de primera o segona divisió de lligues possiblement inferiors, però sí que tenia aquesta sensació. Però no acabava de definir-ho, no s'acabava de definir, i ara hi arribava un moment que ara començava a estar una miqueta pues, neguitós en la situació. No? No és bo per un entrenador al nivell que jo me vull moure, no és bo estar un any parat, ni per a mi, ni pel meu currículum, ni pel meu grau d'aprenentatge, no? I amb una d'aquestes que estava a l'espera d'una oferta tal i qual, que m'havien de concretar alguna cosa, me truca un representant i em diu: Àlex, sé que Àsia no és la teva primera preferència, però ha sorgit aquesta opció. Si l'acceptes, m'has de dir alguna cosa ja. Diu, perquè el president te vol que vingués a veure els últims partits de Lliga, que vegués els entrenos i presentar-te ja de forma oficial a l'afició i a l'equip. I, bueno, no res, vaig parlar-ho amb la dona, vam consensuar-ho i vaig acceptar pel que et dic, perquè crec que no era bo per a mi estar-me més temps ja parat sense fer res. I així va sorgir d'un lloc i d'un país i d'un club que ni de bon tros m'esperava.
Quin tipus de lliga et trobaràs? Quin tipus de competició trobaràs a Tailàndia?
Bueno, Tailàndia, com t'he comentat, és de les més fortes d'Àsia. Recordem que Àsia és un dels continents més grans que hi ha. I allí el nivell de futbol és molt més alt i molt més important del que jo em pensava, t'ho dic sincerament. Jo vaig anar a veure un parell de futbol, he vist bastants vídeos ara de l'equip, he vist coses per YouTube i tal, i allí és un nivell de futbol amb una intensitat altíssima, és un nivell de futbol ante es marquen molts de gols, és un nivell de futbol ante la gent va bastant al camp, i ens trobarem una lliga, jo crec que una lliga bastant apassionant, perquè allí els clubs de Tailàndia, com que volen ara anar pujant a nivell d'importància dintre del món futbolístic d'Àsia, estan invertint molts de milions els diferents presidents, que estan adquirint jugadors amb uns preus molt alts i la qualitat futbolística competitiva serà bastant alta. Però que patirem, evidentment, perquè el futbol no es pot estar mai content ni mai estar mai tranquil, perquè sempre estàs patint, i jo que sóc una persona patidora, però trobo que disfrutaré bastant.
Quin és el currículum del club? És a dir, el palmarès, quin tipus de club te trobes?
Mira, el currículum, jo este club, a partir que em diuen, me fan la proposta, començo a demanar informació i quina sorpresa la meva, que mirant bé que és un club que fa 3 temporades estava a tercera divisió, que l'agafa una de les famílies o la família possiblement més rica i amb més poder de la zona aquella de Tailàndia, de Ratchaburi, i comencen a invertir diners amb el club. I aconsegueixen passar-lo en 3 anys de tercera divisió a primera divisió. Però no contents amb això, sinó que no encara el fiquen a primera divisió, sinó que acaben la temporada quarts a primera divisió per equips, només per detrás d'equips top de la lliga tailandesa. És un equip, dic, petit, una ciutat petita, però amb una infraestructura de futbol professional bastant bona. Recordar-te que l'equip tècnic, l'estaf tècnic nostre, comptant un noi que ve amb mi i jo, serem 13 persones. Això ja et diu molt d'on anirem, que tenim un camp d'entrenament com si fos una zona esportiva apartat del camp de futbol, que tenim allí pues, bueno, els vestuaris a part, tenim oficines. Jo trobo que crec que és un lloc ideal per a mi, per seguir el que dic amb el meu aprenentatge, i serà una prova de foc per a mi.
T'emportes amb tu un xicot d'Amposta, no?
Sí, m'emporto amb ell, un noi que es diu Jordi Font, pues, el que et dic ara últimament, mos uníem bastantes coses amb el tema d'Avatars, i jo crec que és un noi que és molt vàlid, i inclús quan vaig trucar o van dir-me l'opció aquesta d'anar-me a Tailàndia, bueno, en principi l'opció era només anar jo. I jo vaig plantejar que si anava jo i volia algú de la meva confiança en qui pogués recolzar-me tant els bons com els mals moments, no? I jo crec que ell era una de les persones apropiades. Els vaig transmetre, em van dir que sí i ja està, i m'anem els dos. Evidentment, m'agradaria haver pogut portar més gent, no?, al meu staff, però també sóc conscient que ells també tenen el seu grup de treball propi i tampoc no es tracta d'anar i deixar gent al carrer per imposar jo després els meus, no?
Objectius, t'han marcat, t'han demanat resultats, ja sé que això és molt relatiu, però en aquestes mentalitats asiàtiques, en la competició i tal, això com ho planteges?
No. Mira, jo pel que vaig aprendre a Hong Kong, els asiàtics no tenen mai prou, no es conformen amb el que tenen. I jo sé que ara aquesta gent han quedat quarts i menys de quarts, però amb ells ja no els hi acabarà de quadrar gaire. Com a tal, el meu objectiu és quedar del 4 cap endavant. Perquè si no, per molt que hagués jugat, per molt que juguis prou bé, tal i qual, si al final de temporada fas menys del que han aconseguit un any anterior, amb ells els hi senta poc. Tot i que este club, te dic, són conscients de que per el nostre hi ha un equip que diu Burinam, el Chamburi, que són equips que tenen un pressupost 3 o 4 vegades per dalt del nostre, no? També és conscient el president, però sí que intentarem quedar el més amunt possible i mirar de fer un futbol que sigui atractiu, com així vol el president, vol un futbol de toc, d'atac. Jo crec que això li donarem a partir d'aquí, ja no depèn de mi, depèn de que la pilota entri o no, però jo confio en la feina tant meva com de Jordi i crec que ho tirarem endavant.
Hi ha presència de jugadors i entrenadors occidentals a la Lliga, Àlex?
Sí. Hi han hagut dos o tres entrenadors abans que jo per la Lliga tailandesa. Ara que jo sàpiga, soc conscient que hi ha un noi que es diu Ricardo, entrenarà amb un dels equips un dels top de dalt. I després sí que hi ha bastants jugadors espanyols allí. I la majoria els tenen, com us dic, el Burinam i el Raig i el Chamburi, els tenen ells, perquè també tenen una capacitat econòmica molt més alta que la nostra i poden adquirir-los, però nosaltres també tenim jugadors de qualitat, tenim brasileños que ho fan força bé i teníem un jugador espanyol que ara el club està negociant amb ell per si continua o no continua. En principi no sé res més, però estem treballant en això, estem planificant la pretemporada i ja veurem.
Quan comences, Àlex, a treballar?
Mira, comencem el dia 8, possiblement de desembre, volarem cap a Tailàndia. El dia 9 de desembre arribem allí i farem una reunió amb tot l'estaf tècnic per a definir ben bé les tasques de treball que volem i demanarem de cada un d'ells. I el dia 10 ja fem la reunió al matí, farem la reunió amb els jugadors i a la tarda comencem a treballar, el dia 10 de desembre, perquè el 24 de gener comencem la temporada.
És a dir, que pots encetar pretemporada i tot.
Sí, clar, comencem un projecte nou. Això és el que també a mi m'agrada. A mi també m'agrada això, perquè podem començar des de zero i anirem veient el progrés tant dels jugadors com el nostre. Nosaltres també ens hem de saber adaptar a la lliga d'allí, una mica als costums, i després també adaptar-nos al perfil de jugador que tinguéssim.
Doncs, Àlex, que tingués molta sort. Ja mos anirem parlant i ja anirem seguint.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Bé, és moment de donar el punt i final al nostre programa d'avui, que l'encetàvem parlant del primer equip de futbol, d'aquest punt important al camp de l'Olímpic, no de l'Olímpic, sinó del Móra la Nova Atlètic. I hem parlat amb l'entrenador, amb Baltasar Capera. Atenció, partit, la Cala Perelló, diumenge, 4:30 de la tarda. Hem repassat els resultats del futbol base de l'Ametlla de Mar, classificacions i pròximes jornades. Hem repassat la lliga local de pàdel. Hem parlat amb Xavi Blanco, campió del món de pesca submarina amb apnea. L'hem tingut als nostres estudis aquests dies. I també hem parlat amb l'Àlex Gómez, nou entrenador del Ratchaburi de la primera divisió de Tailàndia de futbol. És tot. Una abraçada d'un servidor, Francesc Callau. Mos veiem la setmana que ve. Adeu-siau.
L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 2:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant.